D'aquí uns moments, va dir, parlarem, hablemos del gobierno, parlarem de Jesús Gil, i ho farem al costat de qui és el... Parlarem de Jesús Gil perquè ahir es va estrenar la sèrie El Pionero. Ho farem amb l'Enric Bach, que és director, productor i guionista d'aquesta sèrie sobre la vida de l'expresident de l'Atlètic de Madrid i que és alcalde de Marbella, Jesús Gil. I també ho farem amb Joan Gaspar, que el va conèixer. Ara parlarem de Jesús Gil. Ha passat una cosa molt curiosa. Hola, Ruth Vilà, bon dia, eh?
Bon dia.
Hola, Miguel Rico.
Bon dia i bona hora,
Júlia. Hola, Santi Segura, hola. Què tal, bon dia. Ha passat una cosa molt curiosa. Molt curiosa. Que passa en el món de l'esport masculí i que no se n'escapa al femení. Que és que li donem, com sempre, més importància al futbol que al bàsquet. I això passa al masculí. I en el femení, exactament igual. És a dir, final del Mundial. Tothom al Mundial, vinga, vinga allà, enviar dos... Ningú se n'ha donat ni havia caigut que el bàsquet tenia moltes opcions de tornar a guanyar una medalla, com ha passat. I jo crec que en general el periodisme, tots plegats, hem descuidat molt el bàsquet i li donen molt valor al futbol. Que diràs, un és un europeu i l'altre és un mundial, certament. Però amb una, ja sabíem que aquest equip ho acostuma a guanyar tot, i en canvi, amb el futbol, hem viscut de la bombolla creada, no sé si una bombolla o no és una bombolla, però jo crec que més bombolla que una altra cosa, del futbol. Perquè aquí, jo obro un parèntesi, el bàsquet femení, ja fa molts anys, que ha tingut molta més volada aquí que no el futbol. I ho dic, per exemple, perquè als anys 70-80 va existir un equip meravellós que es deia Picadero Comansi. Hi havia un equip que es deia Celta de Vigo. Hi havia un equip que es deia Sabor de Bars Tortosa.
El Tortosa, sí, el Rau Roig, després.
Correcte.
I els Medines.
I els, bueno, però és que a més l'equip aquell del bàsquet, per exemple, del bàsquet... Clar, aquí diuen, no, és que l'esport femení no n'hem parlat. Escolta, l'esport femení, als anys 80, era la punyeta el bàsquet femení. La punyeta vol dir que s'omplia el Palau Blaugrana 2, el Picadero, s'omplia. S'omplia, per què? Doncs perquè hi havia una competència bestial, perquè l'esport també és competència. Uh-huh. Una competència bestial entre el Picadero Comansi i el Celta de Vigo. I el Celta de Vigo, a més, tenia la millor jugadora d'Espanyola, una de les millors jugadores, que es deia Marisol Paino, que després va haver-hi molta controvèrsia sobre... Parlava de si tenia... si tenia hermafroditisme... Va haver-hi molt merder amb aquesta història. I va haver-hi una competència molt bèstia, perquè aquí hi havia jugadores com la Rosa Castillo, hi havia el Figueres, la de Pau Figueres, un altre equip que hi havia de potentíssim, la Rosa Castillo, la Neus Bertran...
La Pepa Calvé...
La Roser Llop després...
La Roser Llop després...
La Silvia Font...
Uh-huh. Ah, i es va parlar molt de bàsquet femení, però molt vol dir molt. Es parlava entrenades en aquí al Picadero per la Maria Planes, uh-huh, que és l'esposa de l'Eduard Portela... Ah, era la punyeta. I clar, i ara veus això i dius... Hòstia, hem parlat molt del Mundial de Futbol i tots... Hola, el Mundial de Futbol! En canvi, del tema del bàsquet, ja ha passat el que ha passat. Que és que ha acabat guanyant medalla una vegada més, sí, Ruth. Espera, Ruth i Miguel, digues, Ruth.
No, jo crec que sí que en aquest Mundial concret femení de futbol hem viscut d'aquest allau d'èxit o de popularitat que aquest any hem vist amb el futbol femení, que està molt bé, està displens, l'equip femení dels Estats Units favorit, per tant, des d'allà, coses que ens arriben de donar-li molta més importància al campionat, i crec que sí en aquesta ocasió, perquè en altres ocasions no li havien fet ni cas al Mundial de Futbol Femení, en aquesta ocasió sí que vivim una mica d'aquesta allau d'èxit que ha patit el futbol aquesta temporada. I del bàsquet... És que d'aquesta generació ja es poden dir poques coses. A més, amb un equip que arribava en aquesta competició amb baixes importantíssimes, com l'Alba Torrents, com la Sancho Little, igualment ho tornen a fer, arrasen en aquesta final contra França. I, en canvi, tu dius el tema de que no n'hem parlat i també mirar les graderies. Ahir veient la final deies, ostres, no hi ha gaire gent. No, es veien molts seients buits. Això també és una llàstima.
És una llàstima. Miguel Rico.
Ahir van coincidir moltíssimes coses. Va coincidir la final de l'Europeu Femení Bàsquet, la final del Mundial Femení Bàsquet i també la final de la Copa Amèrica. Que això,
I Copa d'Or, que aquí no n'hem fet cas, però també, ale, allà.
Que això, la capitana del equip femení dels Estats Units, abans del partit ja es va queixar de que la FIFA no mirés de que l'esport femení tingués la visibilitat que li correspon i permetés que el mateix dia juguessin dos finals per treure-li precisament visibilitat al futbol femení. Respecte al bàsquet, és que és un mèrit extraordinari el que fan aquestes noies. Fa 7 campionats consecutius que inclouen europeus, mundials i Jocs Olímpics, que estan sortint d'allí en medalla, amb un entrenador català que es confessa culé i guardiolista, i que avui mateix a la nit se'n va a al Japó a dirigir uns partits de la Lliga d'Estiu.
Que va ser entrenador meu, el Lucas Mondelo, de cadet i juvenil.
Què dius?
Jo, com que ja li he dit també alguna vegada, ara ho diré, que jo, en aquella època, no m'hagués jugat ni 10 cèntims a que Lucas Mondelo faria carrera com a entrenador.
Per tant, vol dir que no va ser un bon entrenador per tu?
Era un tio... Ara també fa coses, per exemple, a les semifinals, provoca una tècnica quan faltaven pocs segons perquè acabés amb un resultat molt igualat, que dius, però què fas, no? I li surt molt bé perquè trenca totalment el ritme i ajuda el seu equip a guanyar. Però sí que tenia aquests punts d'inspirat, però així, no sé, igual que dius, Stoichkov no l'hagués vist mai d'entrenar. El Guardiola sí, no? Stoichkov no. Doncs el Lucas, jo no hagués apostat gaire perquè fes carrera i li ha anat fantàsticament
doncs mira, bé. Ves-li al darrere.
Segurola, què dius?
Pues yo estoy en contra de vuestras tesis, sinceramente. Yo creo que me parece que se culpabiliza el fútbol y creo que el fútbol, en general, con todas las miserias que tenga, y hablo también de la prensa deportiva, de alguna manera protege al resto de los deportes. Es decir, es muy difícil que un periódico exista o que un informativo de radio deportivo exista sin que haya fútbol. Y el hecho de que haya fútbol y que haya interés por el fútbol también ayuda a que el resto de los deportes puedan integrarse en estos periódicos, porque si no, por sí mismos no podrían aparecer. Es decir, no habría la audiencia. Eso, desde luego. Es decir, para que haya una sección de polideportivo en un periódico deportivo de gran tirada, tiene que haber por lo menos medio periódico de fútbol para que también ese periódico pueda incluir actividades, deportes que por sí mismos, por las razones que sea, es triste decirlo, no tendrían, tendrían cero repercusión. Eso es así. Dos, me parece que el fútbol es un tanque que tiene especificidades que se escapan de lo estrictamente deportivo, incluso del interés de la gente por el fútbol, y que tiene ya connotaciones económicas, políticas, sociales, que se escapan clarísimamente a la mayoría de los deportes. Eso es así. Es decir, yo creo que cualquiera se podría quejar en el baloncesto porque la NBA le ha quitado el fulgor que tenía, así es la vida. Y el fútbol se lo ha quitado prácticamente a todos porque interesa a la gente, porque está bien promocionado, por las razones que sean. Y quiero decir que este Mundial no es el primero que ha tenido éxito. El anterior Mundial tuvo ya casi 1.000 millones, 800 millones de audiencia en la final, y esta habrá tenido mucho más. Está bien organizado, tiene buen poder de difusión, pero sobre todo también sirve como plataforma, y también para el resto de los deportes, para que las mujeres, que en este caso me parece que tienen más coraje que los hombres, sean capaces de expresar sus demandas de una forma tan abierta y con un altavoz tan grande, que el mundo del deporte, los políticos, los periodistas, los sociólogos, tal, tienen que preocuparse de ello. Es decir, les interesa escuchar a las mujeres, a la Rapinoe y compañía, porque lo que dicen no es una tontería. Queremos igualdad, queremos mejores sueldos, queremos que no se nos desprecie, que abogan por el mundo, por un mundo más igualitario. Todo el tema de la problemática del LGTBI lo ponen en la mesa rápidamente, tienen gran difusión en las redes sociales, venden más camisetas que nadie. La Nike ha vendido con esta con la camiseta de la selección estadounidense más que nunca. Entonces no yo creo que lejos de considerar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Que de repente hay una burbuja del fútbol? No, esto es importante, pero es importante para el fútbol, que crece y crece, y es importante para el resto del deporte femenino, incluso para el resto del deporte. Hay una demanda ahora mismo de estas chicas, de las chicas que han ganado contra su propia federación, exigiendo que les igualen sus contratos con los del equipo masculino americano de fútbol, que no ha llegado nunca a los cuartos de final, o desde luego nunca a la semifinal. Y dicen, bueno, esto es una locura. Es una locura desde el pensamiento clásico, desde su pensamiento, no. Desde su pensamiento, desde luego que no. Y esto también es importante para que avance no solo el deporte, sino también cuestiones que están adheridas a la vida social, al deporte también.
Yo, es que esto no te lo voy a poner en discusión en ningún momento. A que te poso en discusión yo es...
que...
Que había mucha afición al baloncesto y que se le trata, pero yo te digo que el,
claro,
el baloncesto femenino lo hemos visto en la televisión todos los partidos, todos. Sí. El que ha querido verlo ha podido ver, igual que el Mundial de Fútbol. Y el que ha querido ver las páginas de deporte de los periódicos del, del baloncesto femenino también, y ha tenido bastante repercusión. Lo que pasa es que el otro es una bomba, ¿es así?
No, pues no, si no nego que no sigui una bomba, yo te digo senzillament que, no, que parlem del bàsquet, que el bàsquet femení ens n'oblidem. Igual que ens oblidem del futbol femení, i ara parlem...
I del balonmano femení...
Claro, sí, femení, també, no? També, però... també, amb una diferència que l'embol femení... Sí.
És realment cert que tot el que no sigui futbol és conjuntural.
Correcte, però és que és igual que sigui masculí que femení.
Sí, sí, sí.
Clar, és que però és així.
I el, el waterpolo masculí a Espanya
igual,
és
conjuntural. Però què te lo niego,
esto? És la teoria que defensava el...
Clar, és el que
de la força del futbol. Ara que parla el Seguro del tema de la igualtat de sous o de desfer el forat que hi ha entre sous d'uns i altres, ahir quan entrega les medalles i surten les autoritats a entregar les medalles a la final del Mundial Femení de Futbol, el cant del públic és equal pay, que això ho han fet gran les americanes.
No, perdona, cuando tienes una jugadora americana que es capaz de entrar en las redes sociales y desafiar al presidente Trump y decirle, mira, me da igual lo que usted diga, yo no voy a ir a la Casa Blanca, pues ella está, digamos que, es que además saben hacerlo bien. Y te voy a decir otra cosa, su compromiso es mucho mayor que el del, que los del fútbol. Aquí, cuando Juan Mata pide que los jugadores den el 1% para las causas más nobles del mundo, le miran hasta con cierto, bueno, sí, es muy majo el chico y tal... Pero desde luego, y cuando lo más que un jugador suele hacer para comprometerse socialmente suele ser, bueno, yo me apunto a tal ONG, soy portavoz de no sé qué. No, las mujeres van directamente y hablan sin ningún complejo de soy lesbiana, soy gay, tengo tal, quiero esto, quiero igualdad, tal. Y eso a mí me parece un acto de coraje que hace 10, 12 años era absolutamente imposible. Estas mujeres tienen un mérito extraordinario y desafían a la FIFA. Ayer Rapinoe la miró a Infantino casi con desprecio, precisamente por eso, porque usted está pensando en un mundial femenino, pero desde luego le importa un pimiento que se esté jugando a la de la Copa América, la final de la Copa de Oro, no sé qué, no sé cuánto. Con el fútbol masculino no hacen lo mismo. Estas son las demandas que hacen que las cosas se muevan hacia adelante.
Bueno... Són les 11 i un minut. Vas conèixer Joan Gaspar? Perdó, vas conèixer Jesús Gil a Miguel Rico?
Sí, noi. El vaig conèixer personalment. Diria que per moments en certa intimitat vaig estar allí al búnquer que tenia com a despatx a Madrid i després he coincidit amb diferents platós de televisió tant a Madrid com a Barcelona, sí.
¿Seguro la vas conèixer, Jesús Gil?
Le he conocido poco, pero está muy cerca. Digamos que mi relación periodística con el mundo de Jesús Gil ha sido cercana, porque yo trabajo en Madrid, en El País, y tenía que, y a veces, tengo que decir, muchas veces le he sufrido, claro.
¿Ruth Vidal vas arribar a conèixer o no?
No.
No vas arribar a conèixer. D'aquí uns moments una persona que el va conèixer, i molt. I molt. 11 i 2 minuts, Joan Gaspar, d'aquí uns moments.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Minuts, estem fent tertúlia avui amb Ruth Vilà, amb Miguel Rico, amb Santi Segurola, i ho farem també ara de seguida amb Joan Gaspar i amb la persona, o una de les persones que va dirigir, ha produït i ha guionitzat aquesta sèrie que es va estrenar ahir i que es diu El Pionero. Deia, de fet, Jesús Gil, no era tolerant.
Va a fichar a un jugador important i m'he enterat que és maricón, i bueno, que se no le meto en el vestuari.
No era diplomàtic.
Queda en guerra, aquí estoy yo. Si es que disfruto cuando pierde el Madrid, yo no lo puedo remediar, yo, ya lo saben. Yo soy antimadridista, 100%.
Li podien faltar recursos lingüístics.
Va a mandar el gran dossier, el gran tal,
tal i tal i tal i tal.
Estos directivos i tal i tal i tal i tal. I me puso a parir i tal i tal.
Però fins i tot parlaven cavalls.
Dime, ¿qué te pasa? No hablamos solos, tú no te preocupes.
No te asustes, no te asustes, que no te va a pasar nada, que son del Atleti imperioso.
I quan no podia amb les paraules, fins i tot, si era necessari, utilitzava les mans.
Cuando quieras.
Un chorizo. Un punto de punta,
Insulta, eh?
Més d'una generació sabem que a l'Espanya als 80 i als 90 no s'entén sense un personatge com Jesús Gil i Gil, exagerat, opulent, folclòric, ostentós. Em podrien dir moltes coses, però Gil tenia un carisma que durant anys va seduir la societat espanyola.
España es tierra de conquistadores. ¿Es usted un conquistador, señor Gil?
Conquistador en sí no. Soy, por lo menos me tengo por creador.
Una persona de éxito, un triunfador, una persona visionaria.
Yo les hubiera gustado ser como él.
Fuerte la expresión.
Una persona capaz.
Antisistema.
Era complicado.
Ahir va estrenar-se a HBO El Pionero, la miniserie documental que reconstrueix la vida de Jesús Gil i Gil en base als testimonis de familiars, amics, exfutbolistes, periodistes, rivals polítics i una pila de material inèdit que t'acaba fascinant, com ho feia també el seu protagonista. Enric Bach, com dèiem, és director, productor i guionista. Hola, Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes felicitats. He vist el primer capítol ja, jo he vist el primer capítol. És un exercici periodístic, eh? Estem parlant d'un exercici periodístic sobre moltes generacions que no sabrien ara qui és Jesús Gil, que veiessin el que va significar per Marbella, per l'Atlètic de Madrid i per la societat espanyola aquest personatge.
Totalment. I que el veiessin amb ulls contemporanis. Jo crec que la gràcia d'explicar aquesta història ara és la vigència que té el personatge, no?
Correcte, perquè ara es parla molt de populisme com si hagués arribat al populisme ara, però si l'exemple més bèstia de populisme que hi ha a Espanya en els últims 50 anys és Jesús Gil.
Totalment. Ell és un home que va obrir el camí d'aquesta nova política, no? Un empresari que, diguem que es presenta... Diguem que es fica política, un empresari que es presenta com una persona anti-establishment, criticant els partits tradicionals, no? I és una cosa que ja, diguem, ell va obrir el camí que després també en la incorrecció política, evidentment.
Ah, ara parlem de la sèrie també amb el David Broc, hola Broc,
bon dia.
I amb el Víctor Amela, però qui ens escolta és una persona que va conèixer molt i va haver de tractar i negociar amb Jesús Gil en més d'una ocasió. És així, oi, Joan Gaspar, bon dia?
Hola, bon dia.
És així, no? Va negociar molt, no?, amb Gil?
La veritat és que la meva relació amb el Jesús Gil va ser més personal, per entendre'ns, i humana, que no esportivament parlant, no? És veritat que amb algun fitxatge vaig tindre que negociar amb ell, però sobretot el que vaig tindre és l'oportunitat de tindre amistat.
Amistat?
Amistat, sí. Amb moltes anècdotes, anem a dir, personals, no?, d'aquelles que et queden gravades, no?
Endavant.
Partit de beneficència en l'estadi Montjuïc. Persones que estaven vinculades al món del futbol. Jesús Gil jugava de porter i jo jugava davanter. Empatem i quan estic a tirar els penals jo tirava l'últim penal. No? I també em diu, Joan, te voy a dar l'oportunitat de meter gol perquè te lo mereces, además estás en tu casa. Yo me tiro a la derecha y tú tíralo a la izquierda y tranquilo, que me traes el gol seguro. Y creo que te lo mereces porque al final, partido beneficioso, de beneficencia, estamos 0-0, pues ganáis vosotros y aquí se ha acabado. Izquierda que yo derecha, ¿eh? Y yo izquierda que tú derecha. Y el tío os va a tirar a la izquierda.
Y el papel operado.
Bueno, que jo no el vaig tirar molt fort perquè ja vaig pensar, home, si estic a la dreta em deixa tota la porteria per mi, per l'esquerra, no? Però bueno, aquest era el Jesús Gil, no? Jesús Gil, persona simpàtic, agradable, amb el tracte personal, no? I després, per últim, una altra de les moltes que tinc jo, aquesta em va omplir molt, amb motiu de que no sé quin cumpleanys feia jo. Amics meus li van demanar a ell i a moltes persones que jo coneixia que poguessin dedicar pues, unes línies, no?, en una espècie de llibre que vam fer de records de la relació amb mi, no? I segons la seva filla em diu que el diumenge a la nit estava ja a casa mig adormit i li va dir a la seva filla: oye, no m'ha recibit un paper de Juan, la secretaria de Juan o de alguien del entorno de Juan. Y la filla dice: sí, papá, pero tranquilo, no te preocupes, mañana lo haces y no te preocupes. No, déjamelo ver, que tengo que ponerle unas líneas porque se lo merece, lo quiero mucho y le voy a poner unas líneas. Y va a escribir unas líneas que guardo un gran record, recordant una mica pues aquesta relació humana, no? Això era el diumenge a la nit i va morir el diumenge a la matinada. Bé, d'alguna forma ja sé que no tens que veure una cosa amb l'altra, quan tens que morir et mores, independentment de que hagis escrit o no hagis escrit. Un record, no? Però bé, saber, com jo me l'estimava, doncs vaig pensar, en aquell moment, després vaig anar a Madrid, al seu enterrament, que l'home es veia allà molt, molt fotut, molt, molt a prop de la mort, i va dir, bueno, este tema personal no lo dejo en manos de nadie, porque solamente lo puedo escribir yo, porque me lo han pedido a mí, y por lo tanto lo hago, y después... I, de fet, la lletra en la que escriu aquestes línies es veu que ja és una persona que ja no domina l'escriure normal, no?, que tenia el Jesús Gil, no? Per tant, jo tinc un record del Jesús Gil com a persona. Jo vaig estar... Molt...
Conserves aquest paper, Joan, o no?
Sí, clar que sí. Uh-huh. I tant. Bé, és un llibre en el que persones de tot tipus, des dels Beatles a Florentino Pérez, per entendre'ns, pues, home, persones que d'alguna forma m'havien conegut i que els meus amics, bueno, simpàtics com sempre, volien que deixessin un record, no? Però bueno, jo em quedo amb aquest del Jesús Gil, però és que a part d'això jo vaig estar moltes vegades amb ell, inclús el dia dels cops de puny jo estava molt a prop i bueno, va ser un moment molt violent i vaig intentar, perquè també és veritat que el president del Celta pues, era un home també molt impulsiu. Després van ser molt amics, també. Això ho tenia el senyor Jesús, el Jesús Gil, no? Que es podia enfrentar i donar-te cops de punx i feia falta, si és que s'enfadava molt, però després s'arrepentia i demanava, pues, si no disculpes, almenys anava a entendre que no havia fet amb la malícia, que lògicament es té quan se li dona un cop de puny amb una persona, no?
Hola, Víctor Amela, bon dia, eh? Bon dia, que fa...
Bon dia, encantadíssim.
Igualment. Jo recordo, això sí, que recordo alguns moments, hi havia... Estem parlant d'una època que els programes d'esports de la nit eren la punyeta. La punyeta. Bàsicament era... Primer va ser José María García, després José María García i José Ramón de la Morena, i aquí va començar a haver-hi, quan hi va haver-hi la Copa Ser, aquí és la gran explosió del programa d'esports de la nit, entre altres coses, perquè el que significava esports de la nit era que gairebé un es posicionava per un cantó i l'altre es posicionava per l'altre. La gran guerra, per exemple, entre Clemente i la gran... que era com a exemple Clemente García, a favor García, sí, en contra de la Morena. Mm. Però, per exemple, val exactament el mateix, per posar un altre exemple, amb el cas de Núñez. A Núñez, a favor García en una època...
Però García va tenir èpoques.
Correcte, bueno, i digue-li Joan Gaspar, que tu anècdota en Joan Gaspar un dia que vam anar a dinar amb José María García a Barcelona, que va entrar Joan Gaspar i diu, joder, les castanyes que em foties cada nit i que em deies, o no se'n recordarà Joan Gaspar quan García li deia Juanito Tortillas.
O Falconetti.
O Falconetti.
Recordo el restaurant i tot, o sigui que...
No sé si... recordo alguna discussió molt bèstia amb Jesús Gil en antena amb el José María García, sí, també, no?
Sí, sí. Segur, segur.
No sé si se'n recorda Joan Gaspar d'això.
Sí, sí, no. L'època del José María García, quan ell entenia que havia un personatge, fos el Jesús Gil o fos el Josep Lluís Núñez, fos qui fos, o jo mateix, pues, ens atacava sense pietat. El que demostra també la humanitat enorme, i suposo que els anys també fan que aquesta humanitat es faci més vista, més vistosa, no? Va ser que després vam acabar molt amics, amb el José María García, jo recordo que amb el José Núñez van acabar molt amics, i jo amb ell també, jo, a part d'aquell dia que ens van trobar, i que tu segur que no vas veure cap actitud per part dels dos.
Que va, al contrari. Doncs,
jo amb ell havia tingut dinar, sopars, després de tot el tema. Amb el senyor Jesús Gil, tornant amb el Gil, hi havia una cosa que ens unia moltíssim, però moltíssim, és moltíssim, que és el carinyo que ell tenia per Real Madrid. Això és algo...
pel Real Madrid. Sí, irònicament. Això és ironia.
Ràbia.
Irònicament, bueno, sí. Ja que estem en un programa sèrio, doncs,
clar.
Es té que utilitzar la ironia, no? Quan ell i jo parlàvem del Real Madrid, disfrutava. Perquè és veritat, tenia una monomania persecutòria, perquè pensava que, bueno, pues que ara disfrutaria molt el Jesús, veient sobretot que l'equip potent i en el que tenim que intentar guanyar per guanyar la Lliga és amb l'Atlètic de Madrid i no amb el Real Madrid, no? Però en aquella època havien tingut converses llargues, i després també una altra cosa que em va ajudar molt aquesta relació personal va ser la relació dels fills. O sigui, els seus fills són els meus fills. Això també m'uneix molt a les persones, no? Quan el nivell d'amistat i de coneixement entra a la família, amb la meva dona, la seva dona, tot això fa que, bueno, doncs vagi més enllà de la relació personal, no? Sí. I llavors jo amb els fills que els coneixo doncs, de fa molts anys he tingut sempre una relació i continuo tenint i ells amb els meus sempre que els anaven a veure per qualsevol cosa, bueno, els tenia com si fossin els seus fills.
Miguel Rico.
Bueno, ja li passava bé de viu, li continua passant com a mort. Una característica del Jesús Gil és la seva facilitat per provocar el síndrome d'Estocolm entre les seues víctimes i persones properes. És coetani del Dioni amb una formació similar, naturalment molt més intel·ligent, amb molta més vista, com salta també a la vista, i amb molta més cara. Es va emportar d'allò i embastar tot el que va poder. Molt simpàtic, molt carinyós quan volia, molt perillós quan volia, amb uns antecedents importants, inclosos els de sang, accidental, però sang. Però la realitat és que és un hereu d'aquella figura espanyola que és el Lazarillo de Tormes, que era un malparit que enganyava el cego.
El Picaro.
De la picardia d'aquell paio se'n va fer virtut i tot el tio que fot trampes pot resultar estar simpàtic. Doncs aquest Jesús Gil és un personatge d'aquestos. Tots hem rigut molt, ens hem passat molt bé, però té moltes víctimes al camí.
Totalment d'acord. Jo ara quan recordem les anècdotes i ens fa gràcia i tal, però vull dir, el caciquisme i totes les coses que Gil va fer,
sí, però saps
que, no les, que no les esborri...
Saps què passa? Que no era de bona família. I això sempre és simpàtic, no?
Perquè
no
era un senyor, et sents més a prop,
clar, no? No era un senyor que havia heretat, sinó que des de baix... A mi del documental m'interessa molt quan parlen de la mare, que diuen que la mare, quan ell era petit, li va dir, tu como las serpientes, cabeza siempre arriba, no te dejes pisar. Clar, si ja creixes amb aquesta formació tan dura, doncs acabes convertint-te, si tens una miqueta de talent, en un tycoon, que diuen els yanquis, no? Com, no sé com es diu, un magnate. I si tu el veus i te n'adones de que ve de l'arroyo, dius, mira, tio, s'ho ha guanyat. Et com més simpàtic que si és un aristòcrata o un que ha heretat fortuna dels pares. Crec.
11 i 18 minuts. Ara parlem de la sèrie, parlem del que vam veure amb Jesús Gil, però a marge de Jesús Gil, a Joan Gaspar, no me'n puc estar. És que no me'n puc estar.
Amb el Jesús Gil, una última cosa, eh?
Sí.
Que ja sé que no tens que veure amb coses que estem parlant.
Sí.
Jo, que sóc molt creient, penso que, com ens està escoltant... Procuro ser molt carinyós amb ell, perquè si de tant li demano alguna cosa, doncs que molt amb
això. Això és tenir fe, això és tenir fe de veritat.
Ojo, tots aquests que us esteu ficant amb ell, que com ho està escoltant, sí, doncs bueno, sí, jo no us desitjo cap desgràcia, no? Ni cap problema.
Me tocarem fustar.
Jo no he dit res dolent, senyor Gaspar.
Senyor Gil, jo no soy,
amb el carinyo,
Amb
el carinyo.
Vende de mi no entres.
Jo m'acuerdo del Rolls Royce en Marbella.
Jo també prego, prego.
Ho explicava que Santi Carreras, cap d'Esports de Catalunya Ràdio, m'envia a fer un cobriment d'unes eleccions que va guanyar majoria absoluta a Marbella.
Sí.
I jo tenia molt bona relació amb Gil. Molt bona amb el que es podia tenir, molt bona. Portava a dinar... Ell tenia una mena... Com es deia? Que
us unia a la gastronomia.
No, que va. Ell havia barallat també, però ell tenia un despatx també vinculat als cavalls, com es deia allò? No, és que surt...
Home, imperioso,
no, no, però tenia...
Rancho Valdeolivas.
No.
El Valdeolivas era la finca, on vivia l'imperioso.
A Madrid, sí. Ell tenia un despatx.
Era un zulo.
Sí, un despatx. Sí,
el Club Financiero Immobiliario.
El Club Financiero, correcte, el Club Financiero.
De Vergara 3.
I allà... I quin Guerrero, dius?
Príncipe de Vergara.
Allà, i llavors ell anava... I un dia li vaig dir, mira, que tengo que ir a hacer la... Tengo que venir 3 o 4 dies a Marbella sempre. Oi, no te va faltar de nada.
Em va recollir.
No te va faltar de nada. Va, però no te va faltar de nada. Vaig cap allà, vaig cap a Marbella, arribo a Marbella i m'estan esperant a l'aeroport amb un cotxe que em porten cap a la seu on hi ha Jesús Gil. I quan arribo a la seu de Jesús Gil, i allà, clar, començo a gravar gent rara que hi ha allà al seu voltant, em diu, bueno, vas acompanyar al míting, eh? Digo, bueno, jo t'acompanyo on hi ha falta, Jesús. Vale, vale. I llavors veig que a la porta hi ha un... Rolls Royce descapotable, Rolls Royce descapotable, que et diu, sube, Aquí al lado del conductor, jo, aquí, sí, sí, sube, i em fot davant. I darrere anaven una noia que no sé qui era...
Necessitem constància gràfica.
I que és, segur que d'haver-hi una foto. Jesús Gil. I comença el recorregut, i era com el papa.
Hombre.
O sigui, enmig dels carrers, el tio aixecant-se i saludant.
Papa mòbil.
I una cosa que... I vaig pensar... Aquest tio traurà un resultat descomunal.
Però eren les primeres que...
Les que va arrasar. Però arrasar vol dir majoria absoluta.
Sí, sí, sí.
19 de 25 regidors.
19 de 25, eh? 19 de... Digues, Segurola.
Yo, es que hay un peligro de tomarse a Gil a la ligera. Y yo, sinceramente, estoy muy en desacuerdo con eso. Porque he visto, no puedo ver El Pionero ayer, el primer, lo veré hoy, en HBO. Y conozco el título, por supuesto, El Pionero. Creo que el título, si es por donde yo creo que va, es un absoluto acierto. Pues el pionero de casi todo lo malo que nos ha ocurrido. Quiero decir, para mí es un personaje tóxico, temible, contaminante, que esa campechanía, a mí, bueno, para el que le trató y estuvo bien con él, pues me parece muy bien, pero eso para mí es lo menor del personaje. En realidad, él y Berlusconi identificaron muy pronto el poder que tenía el fútbol para conseguir sus propósitos personales. Gil no era un tonto que iba por la vida no sabiendo qué hacer y... No, sabía perfectamente, tenía un plan delineado para llegar a... para alcanzar lo que siempre quiso, primero ser presidente del Atlético de Madrid y a través del Atlético de Madrid hacer fortuna y a través del Atlético de Madrid hacer fortuna, hacerse alcalde de Marbella y a través de todo eso hacerse con 4 o 5 ciudades o pueblos de la Costa del Sol, Melilla y Ceuta, y quizá por ahí se perdió, en el sentido de que él fue un hombre tan ambicioso que utilizó todos los medios a su alcance, muchas veces ilegalmente, para conseguir sus propósitos, que finalmente fue un problema político para este país. Este hombre tenía Ceuta, Melilla y toda la Costa del Sol, todo el que cerca del campo Gibraltar, en una de las partes geoestratégicas más importantes del mundo. Y eso llegó a ser un problema serio, político, hasta que los partidos políticos decidieron que Gil ya no era ningún gracioso que iba por la vida llevando al Atlético de Madrid, metiendo en líos al personal, haciendo ruido en la radio, sino que era un personaje que tenía calado político. De hecho, si tú miras la figura de Trump, es una figura Gil a lo bestia, exactamente con los mismos comportamientos. Y la verdad es que como personaje daba miedo. O sea, te podía llegar a la redacción un fax donde te decía que eras un hijo de puta. Te podía... Entonces, toda esa imagen de Gil, pues, es que al final era un cachondo mental. No, no, era un personaje que sabía exactamente lo que...
Sí,
sí.
Pero la Z es absurda.
Sí, perdona, y que ha hecho un daño... Utilizó la televisión, todavía nos recordamos a Gil en la bañera con
las noches de tal y tal.
O sea, todo ese tipo de cuestiones que pueden hacer mucha gracia, en realidad han generado un tipo de cultura y un tipo de comportamiento. La ventaja, digamos, ¿cómo lo vio antes de que aparecieran las redes sociales? Imagínate a Jesús Gil con las redes
sociales. Con Twitter.
Voy.
O sea, que él fue un pionero también en eso, pero fue un personaje, en mi opinión, desastroso. Se hizo propietario del Atlético de Madrid sin poner un duro. Eso es así. O sea, puso un aval que lo retiró inmediatamente después en el Banco de Vitoria. Utilizó Marbella para pasar dinero de un sitio a otro al Atlético de Madrid. Utilizó jugadores que no habían jugado nunca al fútbol. Les puso un valor por 16, 17 millones de euros. En todo eso siempre fue condenado, absolutamente. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto a veces es que este tipo de personajes siempre tiene ese lado aparentemente simpático que a la gente le gusta, le interesa y al
populista
también. Es un personaje nefasto, absolutamente nefasto.
Sí, jo crec, Santiago, que estic molt, crec que és una anàlisi molt, molt bo el que fas, i precisament crec que el que ens va motivar primer a dir per què fem aquesta història, per què expliquem aquesta història, era que darrere d'aquesta imatge que havia quedat de Jesús Gil, que potser ens feia molta gràcia, que era una certa caricatura, un personatge que ell mateix havia creat, jo crec, i que l'havia potenciat molt a través de la premsa esportiva i de la seva faceta com a president de l'Atlètic de Madrid, hi havia molt més darrere d'aquesta imatge, no?, d'aquesta caricatura. Nosaltres vam anar molt més enllà. De fet, la sèrie, les estracanades de Jesús Gil com a president de l'Atlètic de Madrid, diria que no tenen cap presència, perquè per nosaltres no tenia cap rellevància amb la història que volíem explicar.
Ara de seguida continuem parlant amb Enric. He d'acomiadar Joan Gaspar, un segon, Segurola. És que he d'acomiadar Joan Gaspar abans de... abans d'acomiadar-lo, dues preguntes. Per cert, que sí que el documental, els que l'heu vist i els que el veureu, que sapigueu que hi ha una persona en qui empatitzes des del punt de vista de la proximitat amb Gil. És Miguel Ángel Gil. Jo crec que de la mateixa manera que Jesús Gil, fill, Jesús Gil Marín, cada vegada s'assembla més al pare, en forma i en fons, i com parla, tot,
són
Miguel
diferents.
Ángel Gil Marín s'allunya. S'allunya perquè ell mateix veu dubtes raonables, almenys en el parlar,
de fet,
del que va fer l'Atlètic de Madrid.
Ell parla de quan, suposadament, hauria robat diners, que diu... Bueno,
quiero pensar que no.
Vull pensar que no.
Quiero pensar que no.
És que és el seu fill, però igualment...
quiero pensar que no i deixa grans dubtes. Aviam, sobre, a Joan Gaspar, una pregunta més enllà, perquè li he preguntat a Joan Gaspar, com a expresident del Barça, i com a seguidor i soci i aficionat i embogit del barcelonisme, si està a favor del fitxatge de Griezmann.
Sí. Sí, sí. Sí. Totalment.
I si està a favor del fitxatge de Neymar.
També.
També.
I a més, si vols t'ho explico.
Sí, clar.
A veure, jo crec que en el meu Barça els millors jugadors del món tenen que intentar estar a les ordres del nostre entrenador, no? El Griezmann no té més problemes que és que el tema econòmic, això és un tema que jo ho deixo en mans dels que porten aquest tema en el Barça, però és un gran jugador, és un gran jugador. I en quant al Neymar, té diversos problemes. Un, que per mi, jo l'he superat almenys, me'n vaig d'una forma totalment desordenada i incorrecta, i m'hi demano disculpes demanant que vull tornar. Tant, com no sóc rancorós, doncs ja està. Per mi, aquest aspecte està passat. Dos, que és un gran jugador, no crec que m'ho discuteixi ningú. I tres, el que jo crec que sí que ha de fer el Barça, si és que mai es pensés fitxar o recuperar el Neymar, és el tercer tema, que és la seva forma de ser especial, atípica, i que això sí que és el que a ell li ha complicat molt la vida, perquè ningú li podrà discutir que com a jugador és un fort de sèrie. Ara, quan s'uneix alguns aspectes extraesportius, doncs aquí és on el Neymar se'l té que mirar de quadrar bé, de que en el Barça reina una tranquil·litat i una pau, i que no pot ser que vingui a desmuntar-la. Però jo... si els poguessin fitxar, i és un tema ja econòmic, ho he dit i ho repeteixo. Jo el fitxaria, però bueno...
Amb això que si està no... dient ara, Joan Gaspar, recordo que, i crec que en la pel·lícula que comentàvem, que hi ha aquest documental, perquè ha parlat de documentals, que està fent Amazon Prime per l'any que ve de Maradona, m'han explicat que hi ha una escena que està rodada a la sèrie, que no sé si entrarà o no entrarà, m'han explicat que hi ha una escena que es veu que arriba Maradona al Camp Nou a entrenar, i es veu que l'està esperant Núñez. Per cert, Josep Lluís Núñez, encarnat per la figura de l'actor català Francesc Orella, que fa de Núñez. I Núñez està a la porta del Camp Nou esperant Maradona, que arriba amb el seu Porsche i tal, tot que està, arriba Maradona. I Núñez l'està esperant amb un diari sota el braç. I la portada del diari és, més o menys, Otra juerga de Maradona. I diu, què... I es veu que el Núñez li diu, ¿qué, otro día vas a estar sin entrenar? ¿O qué vas a hacer? Doncs suposo que això que explica, que explicarà aquesta sèrie que s'estrenarà l'any que ve de Maradona a Amazon, a nivell mundial, suposo que més o menys el que està explicant Joan Gaspar, que el que no vol que passi amb Neymar. No?
Repeteixo, el Neymar com a jugador no crec que el discuteixi ningú. El tema econòmic ho deixo de costat. Si jo estigués al Barça, la que miraria i estudiaria i analitzaria molt bé és aquesta tercera, en la que jo crec que el Neymar s'ha donat compte que així no pot continuar, i suposo que si arribés a vindre al Barça, que no vol dir que vingui, sinó si arribés a vindre, tindria aquest tema ben lligat i intentar que es comportés no solament amb l'esportiu, sinó amb el personal, com jo crec que es comporten tots els jugadors que juguen al Barça.
Moltes gràcies, Joan Gaspar, i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, una abraçada molt forta.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
El Barça va fer una, Jesús Gil, jo que li diria a Segurola, que ara ho estàvem parlant aquí, una mica amb tot plegat, amb el que comentava Segurola, és evident que era un personatge nociu.
Sí, home, sí, tòxic i contaminant.
O sigui,
sí.
però
estimadíssim, a la vegada.
Però quan dic nociu, És que, vist en perspectiva, ara no el podem fer riure del que va passar en aquella època. Evidentment que no, va ser un especulador bèstia. Va ser responsable del que va passar a Los Angeles San Rafael, on va haver-hi gairebé 60 morts. És responsable d'un negoci futbolístic molt, 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 molt perillós i, sobretot, molt dubtós. Però és que en aquella època, és que posem un context, en aquella època, noms de presidents, és que és com un dos tres, noms de presidents de clubs que hi havia? Hi havia Núñez, hi havia Ramón Mendoza, hi havia Lorenzo Sanz, Luis Cuervas,
la mejor de cada casa.
Caneda, que és el del Celta, o de Compostela. Compostela.
Les bofetades amb el Gil.
Correcte.
L'Opera.
Ruiz de l'Opera. Gerardo Martínez Retamero, l'anterior al president del Betis. Hi havia...
Luis Cuervas.
Luis Cuervas al Sevilla. Clar, és que podria seguir. Hi havia una quantitat de gent que s'assemblava molt, molt vinculat al tema de l'especulació immobiliària, alguns d'ells.
Molts venien de l'Opera.
Per tant, de què estem parlant? Estem parlant
d'un país.
Gil era un... Era un, el que més, perquè era tot, era el volum físic, era el seu volum respecte a el que corresponia a comparativament amb els altres. Però és que va ser una època que els presidents controlaven, dominaven, igual que els periodistes de nit, dominaven
és
el que
veritat,
era el
corral. No el justifica.
No, justifico. Faig la foto del context.
Això, el seu context també és la corrupció màxima a Marbella.
Però en aquella època...
Creant escola d'imitadors, o sigui... una dinastia del Gil que foté la mà allà on podia.
Però la gràcia...
I la diferència, que és com tots els pícaros, és que robava i deixava robar.
L'endoiro.
Els seus.
Però la gràcia de Kapuscinski com a periodista és ir a coger lo peor en África, jo que sé, Gil Selassie, así, i hacer un libro cojonudo. I aquí estos señores hacen esto, cogen una figura lamentable i explican cómo es un país a través de esa figura, porque esa figura no es una seta, es sostenida por la simpatía popular, y eso hay que entenderlo para prevenir también.
Hasta que te enteras que Kapuscinski no estuvo en la mitad de los sitios.
Bueno, pero eso también tiene su gracia. Escribe tú sobre Kapuscinski y así ya completamos el cuadro.
També sobre això que deia Jordi, és cert que, sobretot l'any 92, quan diguem, es produeix la llei que obliga els clubs a transformar-se en societats anònimes esportives, fixem-nos com són aquests processos i fixem-nos també, o entenguem quina va ser la connivencia del Consejo Superior de Deportes i de l'Estat en fer la vista grossa, no només amb l'Atlético de Madrid, sinó amb tants i tants altres clubs a l'hora de transformar, perquè si no potser haguéssim baixat a segona divisió B o a tercera, pues no només a l'Atlético de Madrid.
Una qüestió és que ell entregó el aval media hora antes de que se cerrara el plazo, porque sin el Atlético de Madrid se iba a segunda divisió.
Yo, Santiago, te encomiendo que mires el segundo episodio donde se... Bueno, lo que tú ya conoces perfectamente, pues se va a explicar.
Bueno, hay una cuestión interesante. Él fue condenado por eso.
Sí, sí, sí.
Lo que pasó fue, vamos a decir, reprobado por el Tribunal Supremo, pero claro... En el Tribunal Supremo sacaron otra, que es que el delito había prescrito.
Claro,
había prescrito, pero no le obligaron a devolver todo el dinero.
No.
Entonces, digamos que este país, a veces, la justicia y el periodismo y los políticos y los presidentes de los clubes se lo han montado de maravilla. Eso es así. Mira, yo te voy a decir una anécdota. Yo creo que tengo la imagen de Gil del día que le conocí. Ese día fue muy importante para... quizá para intentar definir el personaje. Yo acababa de llegar a Madrid, al diario El País, año 89, y él llevaba ya 2 años en el Atlético de Madrid. Era un personaje conocidísimo, por supuesto, Futre y todo aquello. Bien, vale. Nos reunimos la redacción de deportes del País con Jesús Gil. Le pedimos cita y quedamos con él en el restaurante Basque del antiguo Hotel Alcalá. Esto fue, yo creo, octubre o noviembre aproximadamente. Llegamos antes los periodistas del País. Estábamos 4 o 5. Alex Martínez Roch, Luis Gómez, creo que Juan José Paradina, no sé si Mabel Galán. Yo, desde luego, estábamos 5 o 6. La mesa era redonda y estaba en diagonal a la puerta de entrada del restaurante. Llegó Gil y nosotros nos habíamos sentado. Y Gil llegó y se sentó. Y la silla que tenía libre daba de espaldas a la puerta. Yo vi una incomodidad tan grande en Gil que me empecé a preocupar si le pasaba algo. Y al final él mismo se levantó, no podía más, y dijo, no, es que yo tengo que estar mirando de frente a la puerta. Curiosamente, en ese una semana después, o 2 semanas después, en ese mismo restaurante, miembros de parapoliciales mataron a uno o dos diputados de Ribatasuna, en ese mismo sitio. Entonces yo me quedé pensando, joder,
¿Qué restaurante era? El Basque, ¿no?
En el Hotel Alcalá.
Sí, sí.
Yo pensé, joder, una persona que no se puede colocar de espaldas a la puerta porque le puede pasar algo, me dice bastante de él. Esa es la primera sensación que tuve de Gil.
Uh-huh. Madre mía. Sí, sí. Bé, com em recorda el Jordi Villacampa, Marbella va patrocinar el Joventut de
Badalona.
I tant. Però mira, pels que no hagin vist encara el capítol, cosa que mal fet, perquè els recomano que ho facin. El temps que està penjant.
Ahir hi havia moltes coses, Basté, ja el veurem avui.
Ja el veurem avui.
Jo recomanaria veure'ls quan estiguin a mesos les 4.
Sí, estem d'acord.
Però déjame verlo ya.
No.
Yo lo vi anoche y me encantó.
Escolta, no em pot cortar. Escolta, no entenc com hi ha. HBO ho fa, això, que és a capítol
sí,
per setmana.
Però jo crec que amb una sèrie partidari... diferent que amb això. Jo crec que aquí la fotografia que tens del personatge ha de ser completa amb els quadres.
Vale, perquè
la primera part...
La primera part és, bàsicament, Sant Rosàngel i Sant Rafael, que passa, situar a través de les famílies, del germà que parla com ell, fills. I després de veure com... que malament envelleixen...
L'advocat que tenia al principi és molt interessant.
És molt interessant.
Surt la senyora de l'oposició de Marbella, que és un personatge també... televisió.
La rúbia.
Sí. Bueno, ara parlem d'ella, sí, sí. Per exemple. Hi ha una figura que és importantíssima també, que són els fills. Veus com alguns evolucionen molt malament?
Sí.
Jesús Gil, fill, ha evolucionat fatal, envellit molt malament, igual que Paolo Futa, que ha fet un penxot. Que és, no és veritat, Paolo Futa...
Però ara l'Enric fora de micro parlava que el retrat és subtil en aquest sentit, no? De que la família... sense potser ser clar, conscient del que està explicant.
Perquè com llarguen sense acaparar...
Sí, vull dir, tu ja veus
volem defensar-lo,
sí.
No acaben de defensar-lo.
Hi ha un que tira més cap al pare i l'altre que està
que,
més...
El Miguel Ángel Gil és el que, dius,
analític,
dignifica
potser, no?
El cognom. Sí. Mm-hmm. Perquè no ho té clar. O sigui, Miguel Ángel Gil veus
o
clarament...
O ho té molt clar
i no vol dir-ho. Però, per exemple... quan passa això de Los Ángeles Sant Rafael va estar un temps a la presó.
Sí.
Va estar
un any i mig
a la presó. Jesús Quintero, en aquelles meravelloses entrevistes que li feia a televisió, li preguntava pel seu pas per la presó.
¿Usted fue líder en la cárcel?
Siempre he sido líder. Yo traía comida para 20 todos los días. Entonces, ahí pasábamos un frío en Segovia enorme, enorme. Entonces tuve que pactar con el cura. ¿Usted me consigue que yo dirija lo interior y que traiga leña y pongamos la estufa y vamos a comulgar todos?
A Gil el van obligar a indemnitzar les víctimes. Ell mateix recordava com havia anat el pagament de les indemnitzacions.
Cuando hubo el hundimiento de Los Ángeles San Rafael, que no tuve la culpa ni nada, pero bueno. Y habían muerto muchas personas y entonces tuve que ir comprando muerto a muerto, que era muy duro decirlo así. Pero al principio no te quieren oír de nada y luego ya cuando pasa el tiempo, ¿qué cuánto? Y luego que es poco. Es ley de vida.
Encima los malos son las famílies de los muertos por pedir dinero.
Comprando muerto a muerto. Sí, sí.
No tu tonto una justificació, però tots tenim una explicació, això és evident. I amb una explicació que feu de Gil, és el que comentaves, que si veus el primer capítol pots dir, no l'estaran blanquejant? Espereu-vos.
Sí, per això dic que és important veure'ls. Jo crec que
no, per una banda, evidentment, no és ni molt menys la intenció, ni crec que sigui el resultat de la sèrie, al contrari. El que nosaltres, d'alguna manera, intentem és entendre la complexitat del personatge, per una banda, per què despertava, per què una persona pot despertar tanta fascinació i alhora, quan tu ets plenament conscient de que darrere d'aquest personatge hi ha una persona que, diguem, que per les normes
significen. Però tothom és fascinant, Enric. El Barça va anar a Los Ángeles San Rafael a fer estatge de pretemporada.
Bueno, i Juan Manuel Serrat a actuar, perquè s'havia la foto en el reportatge. Entre muchos artistes de l'època.
Sí, i per l'altra banda, per mi, el gran valor de la sèrie és que precisament la família hi participi. És a dir, que tinguin tot el temps del món per explicar des del seu punt de vista la història de son pare. Per mi és el més interessant, perquè el fàcil és el que ja s'ha fet de tota la vida, dels reportatges que ja hem vist moltes vegades, molts d'ells molt complerts, però segurament no tenien...
La pregunta és com heu enganyat els fills i a la família perquè participin.
Perdona, com hem?
Com heu enganyat els fills i la família perquè participin?
No, és que no els hem enganyat. Nosaltres els hem anat de cara. Els hem anat a veure i els hem dit, volem fer un treball honest sobre la figura del vostre pare, que té moltes contradiccions, i jo no pretenc fer un treball sensacionalista, perquè crec que molt sovint amb Jesús Gil l'hem conegut a través del sensacionalisme.
Correcte.
I això ha tapat moltes altres coses. I jo el Jesús Gil me'l vull prendre seriosament. Molt sobretot la faceta política del Jesús Gil, que és la que crec que és més rellevant avui en dia. No?
Bé, seguim. El seu fill, el Miguel Ángel, estem parlant de qui té més seny pel que veus allà de la família. Explica la particular manera de com el seu pare gestionava l'Atlètic de Madrid.
Había hasta cierto punto cierta confusión patrimonial entre lo que era del club y lo que era de mi padre. Mi padre mezclaba todo. Otra cosa distinta es que él cogiera lo que no es suyo. Yo tengo clarísimo que él siempre tenía claro lo que era su dinero, lo que era el club, pero lo cierto es que lo mezclaba.
Una cierta confusión patrimonial. És a dir, que el fill digui que el pare tenia una certa confusió patrimonial...
Fixa't com ho explica, serà el fill.
Ja entens que hi ha malabarisme a favor de la butxaca.
Una de les afirmacions que més crida l'atenció és García. José María García, que apareix quan diu que, en realitat, Jesús Gil no era de cap equip.
Jesús no era de l'Atleti. Jesús no era de ningú. Le tocava las pelotas el fútbol. Él era empresario.
També és que segurament és veritat, perquè ho diu d'una manera que dius, hòstia, pues serà veritat.
És així, ell va buscar el futbol com una plataforma per una banda, treure's l'estigma que pesava sobre ell pel tema de la tragèdia de Los Ángeles San Rafael, que el va marcar socialment, i ell va veure en el futbol la plataforma per arribar en aquella popularitat i el reconeixement que ell sempre buscava, d'alguna manera, no? Ell, ho ha dit molt bé el Víctor abans, ell és una persona que ve d'una família humil, que a més és una família que ha caigut en diverses bancarrotes, no? I d'alguna manera veu... Ell no pertanyia a una certa elit del país, al contrari, ell no és que volgués pertànyer, però volia ser reconegut. Jo crec que era una de les coses que més el movia.
Hi ha un altre dels moments memorables del primer capítol, és quan el jugador de l'Atlètic de Madrid, Paulo Futre, recorda com va anar el fitxatge.
Todo lo que pedíamos nosotros, no. Él aceptaba, no. Quiero X, ok. Y me acuerdo que ha sido él a decirme para mí, no. Y casa, yo casa. Piscina, no. Sin problema, con piscina. I cotxe. Ell, per mi, me deia cotxe.
El Futre ho està dient perquè era candidat.
Era la promesa electoral de Gil.
Clar, i la pregunta a l'Aaron Vilà, que està horroritzada, evidentment, sentint aquests documents de veu, la pregunta és, Jesús Gil hauria pogut existir ara?
Li costaria més, com s'ha demostrat també amb el que va passar a Marbella. Després de l'època Gil, és quan ja a Marbella comencen a entrar a presó molts polítics i es comença a investigar el que passa, que en la seva època sembla que estava tot amb calma, no? I jo crec que ara li costaria molt més. Però, a més, això que explico del reconeixement a través del futbol li passa a molta gent. A Núñez, en un altre sentit i en un altre nivell, també li passa, no?, un empresari d'èxit que li ve de tot, o el reconeixement a nivell català o barceloní, li ve de la família de la dona i ell utilitza el Barça per aconseguir això que li faltava, no?
Popularitat, acceptació social.
Exacte. I el problema que tenien els presidents de clubs de futbol en aquella època, que és que ells es pensaven que eren el president, el director esportiu,
l'entrenador,
el capità, el propietari, sense ser-ho. En el cas del Gil, que era el Hazel Gil, és el patriarca, és el Vito Corleone de tota aquesta ràtzia de presidents.
Per això li és igual agafar diners d'aquí que d'allà, perquè tot és meu.
Bueno, i passa una cosa, que és que en 4 anys té 12 entrenadors. 12 entrenadors. Hi ha un moment al reportatge que es va veient a les portades del Mundo Deportivo, un darrere l'altre, se carga...
En una temporada hi ha 4 entrenadors.
Però és que clar, és que jo els noms dels entrenadors els recordo pel Força Barça de l'Arús, el Pastoriza. Us recordeu d'Omar Pastoriza?
Era més divertit, el futbol d'aquella època.
Tenia aquell britànic, com es deia aquell britànic? Com se llama seguro? Atkinson.
Ron Atkinson. Tenia muchos. Yo, sinceramente, a mí me parece que justo es este tiempo en el que se ha preparado todo este tiempo para personajes como Gil. Creo que sería más fácil Gil ahora que nunca.
Ostras.
Creo que, lo digo sinceramente, creo que en este país, por ejemplo, digamos con las tensiones que hay, lo hemos visto con Vox, personajes de así de con el pecho por delante, antisistemas, viva la unidad nacional, no sé qué, o sea, ese tipo de discurso que cala mucho en la gente, la verdad por delante, que era lo que hacía Gil, todo ese tipo de cuestiones a finales de los 80.
Nadie podrá conmigo.
Ahora mismo, con las redes sociales, si es que tenemos en Estados Unidos a un presidente que es un inútil, pero que sabe manejarse de maravilla en todo eso.
Pero también es cierto, Santiago, que como sociedad hemos aprendido y hemos madurado bastante.
Yo creo que no hemos aprendido nada. Creo que exactamente...
Qué pesimista estás.
No, es que es verdad. Dime tú, ¿qué ha mejorado con respecto a los años 90, que digamos que... es que en los años 90 nos olvidamos que ocurrió algo importante. El dinero entró por primera vez en el fútbol. Y aparecieron como buitres todo este tipo de personajes que estamos hablando. Hasta los años 90, hasta que hubo el primer contrato con Canal Plus, y luego ya no te digo, el famoso del 96, a los presidentes del fútbol, los presidentes llegan al fútbol para tener prestigio social. En los años 90 estaban para ponerse las botas. y tener una influencia social enorme. Y ahora no te digo lo que es el mundo del fútbol en cuestión de dinero. Y este tipo de personas, estamos viendo en la sociedad europea todo lo que está pasando con Boris Johnson. Boris Johnson es un gil, y ahí está. Trump es gil, y ahí está. Sabini es gil, y ahí está. Por lo tanto, lo más fácil es tener a un gil en este tiempo.
Son las... faltaron 11 minutos para las 12.
Acabaré ja se me ha convencido, ¿eh?
Sí.
Bueno, el que jo volia dir, Jordi, perdona, sí, era que, evidentment, quan el gil arriba al poder a Marbella l'any 91 i comença tota la seva activitat política, desafiant l'estat de dret constantment, sobretot amb el tema de l'urbanisme, l'estat de dret era més dèbil, la Fiscalia Anticorrupció es crea l'any 96 i es crea com un organisme bastant impopular, cal dir-ho, és a dir, en aquella època la percepció social de la corrupció era molt diferent a la que tenim avui en dia. En aquella època no es percebia com un problema. I jo crec que això, en això sí que hem après i hem madurat.
Sí,
també és cert que tenim uns mecanismes de control ara mateix, unes eines, l'Estat té unes eines de control i de fiscalització de l'activitat política que abans no existien, ni una consciència social. I per altra banda coincideixo amb el que diu el Santiago de que evidentment potser la crisi de la política ha fet que emergeixin de nou amb més força que mai aquest tipus de lideratges, no? Perquè d'alguna manera necessitem líders que ens donin solucions ràpides als nostres
problemes.
Mireu, a Jesús Gil tenia una oposició,
sí, sí.
I la líder era Isabel García Marcos. Recordo haver-la entrevistat en aquella època quan era la cap del CE. No oblidem que García Marcos va acabar el trullo també,
va
anar a
altres
voltes. I després el lateral aquell de l'Atlètic de Madrid, que era
Tomás
Reñones, també va acabar la presó, sí, encara regidor, continua.
Regidor
era regidor de Marbella. Sí. Clar, aquella senyora, repeteixo, la candidata al PSOE a l'alcaldia de Marbella, per mi té una de les frases més memorables del moment, que és que retrata allò que deia... El Víctor es preguntava, i per què gana? ¿Por qué gana? Escolta'm, Isabel García Marcos del PSOE.
Cuando ya avanzaban las legislaturas y decían, sí, pero Jesús Gil es un ladrón, decía, a mí me da igual, se lo llevan todos. De manera que este por lo menos hace cosa por nosotros. Es terrible. Pero uno piensa, si no, es verdad esto.
¿Qué vol dir això? El que t'està dient és un ladrón, pero es nuestro ladrón.
I està molt bé com la música de fons para... quan diu aquesta frase final, felicito, perquè es nota molt l'efecte de, hòstia, però és que pode que sea verdad, no? Que no nos importa que se robe mientras, bueno, nos vayan haciendo unas calles que estén bien y unas farolas que estén bien, pues que robe.
També es veu que a ell no li costava res, és que en aquella època deia de tot i no passava res. Tu imagina't que surt ara algun polític i diu això que sentirem ara parlant de pagaments per edificar.
Yo creo que no hay una empresa que haya hecho un edificio, un metro cuadrado de carretera o tal, que no haya pagado comisión, del 5 al 15. Pero todo esto que parece que lo estoy yo descubriendo así como si fuera un hallazgo, esto es una práctica habitual que todo el mundo lo sabe. Me dijeron 20 millones de minuta y 200 para el partido, para que me dieran lo que me correspondía, que no era un soborno, como han dicho algunos, que era una extorsión.
Què passaria? Ara la Fiscalia... Ara el primer que faria, oiga, si te'n declarar a Gil...
Claro, però tu recordes Gil i Julián Muñoz a Salsa Rosa en directe, acusant-se dels delictes que havien comès els dos, com a alcalde i exalcalde, a la tele.
Per mi aquest moment, que deu ser el capítol 4, canvia la història de la televisió espanyola. És a dir, que era un telenotís...
Es veu el quart capítol?
Que era un telediario de Telecinco, perquè jo lo recuerdo, lo he vist con mis ojos.
Sí, sí.
Salsa Rosa. Perdona, però jo recuerdo un telediario, no sé si era el Mariñas o qui era el presentador, partir la pantalla en dos, i un careo, Julián Muñoz i el Gil...
No, Salsa Rosa, això, Mela.
Bueno, pues era Salsa Rosa, vale.
Salsa Rosa en directe.
Però per a mi era com el telediario. Vull dir, que va canviar la història de la televisió.
Mira, perdona, aquest.
Superstar.
Utilitzaria...
Aviam, espera, del 2, aquest.
No, ¿qué me has mandado tú?
No, está mintiendo.
No es verdad.
Eres
que se lo diga el señor Sierra.
Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Me has obligado a firmar todo.
No, ja publica l'anterior.
Van ser citats, a l'Audiència de Màlaga, per la Fiscalia.
Clar, clar, és que es van acusar de tot.
Ah, per això.
Ells van anar una setmana després a Julián Muñoz.
Clar, la Fiscalia
va actuar d'ofici. Aquella imatge mítica de Jesús Gil ventant-se amb una finestra que tots hem vist amb la camisa oberta és a l'Audiència de Màlaga, justament per aquestes declaracions creuades, de les quals, evidentment, quan van arribar davant del tribunal, se'n van desdir.
Aquí després tenim Gil, que va aparèixer a Tribunal Popular, que era aquell programa que feia Televisió Espanyola, Ricardo Fernández Deus, amb Xavier Foz.
Foz,
que quería preguntar
era de Hitler, se lo voy a contestar.
Es que abundando por los cerros de Úbeda llegaremos lejos.
No, los cerros
de Úbeda muy bien donde
están, pero yo le voy a contestar a usted en los cerros de aquí.
Y evidentment no oblidaron las imitaciones de Hitler al informarlo al ataque.
Estamos aquí junto a nuestro camión. Que
pues que la Alfonso que va a ser popularitzar la família. Perquè jo recordo que la família tenia un gags.
Miriam.
Com ho viais? La família parlava com el pare, no?
I als anys 90 Gil va convertir-se en un personatge tan popular que va arribar a tenir el seu propi programa de televisió amb aquella imatge mítica del jacuzzi, que molts temíem que les cadenes d'or que portava poguessin tocar algun cable de la piscina i pogués fotre una soca arrimada, sí, que sortien envoltat de noies en biquini. Aquest programa sí que seria impossible ara, a les noches de tal i tal. Era homòfob, misògin, un desastre. Què dius, Segurola?
Un torrente.
Esos programas han hecho puré socialmente a este país. Eso, digamos que en las dosis en las que todavía se están dando, haciendo ese tipo de programas, de quizá no tan groseros, pero con el mismo, con un contenido de ese estilo, digamos que se está adiestrando a las cabecitas de una manera atroz. Y pensar que todo esto es que se convertía en espectacular lo más sagrado, que era la corrupción, la legalidad, el buen comportamiento, y eso se digería fácilmente pues de esta manera espectacular. Y al final Gil aparecía como el tipo, que es un tipo absolutamente lamentable, aparecía casi como un campeón del pueblo.
Doncs ahir es va estrenar El Pionero, HBO. Avui n'hem parlat, demà, la setmana que ve, continuem parlant amb la Ruth Vilà, amb el Santi Segurola i amb el Miguel Rico de futbol i d'esports en general, i avui amb Broca Mela i també amb Joan Gaspar i amb l'Enric Bach, que és el director, productor i guionista d'aquesta sèrie, El Pionero. Felicitats, Enric.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies a tots per avui ser amb nosaltres. Són les 11:55.